Saludem l'alcalde de Pals, el senyor Sergi Brull. Senyor Brull, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Escolti, l'Ajuntament se'n desentén d'aquest conflicte?
No, home, és evident que no. L'Ajuntament de Pals, en aquests conflictes, doncs, de fet, és el primer cop que tenim aquesta patata calenta sobre la taula, però en aquest tipus de conflictes sempre la nostra voluntat és intentar arreglar les coses i, a la mesura del possible, desencallar aquests problemes.
Escolti, posem-hi una mica de context. Quan parlem d'un servei de recollida d'escombraries, estem parlant d'un servei subcontractat, externalitzat a una empresa, que en aquest cas és Fomento de Construcciones y Contratas. Fins a quin punt l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de vetllar per les condicions laborals d'aquests treballadors que al cap i a la fi treballen per una empresa privada?
A veure, l'Ajuntament és el titular del servei. I des de fa molts anys, l'empresa que teníem contractada per realitzar el servei de neteja i recollida de les escombraries era Fomento. Què passa? Que recentment, concretament el passat dia 20 de març, en el ple de l'Ajuntament, que és l'òrgan competent, doncs, per fer aquesta adjudicació, es va adjudicar el nou contracte d'escombraries a una nova empresa. Mm-hmm. És a dir, que des del 20 de març que es va adjudicar per ple aquesta nova concessió fins als posteriors 15 hàbils dies, o sigui, en els 15 dies hàbils posteriors en aquesta adjudicació, l'empresa que havia resultat la nova adjudicatària i l'Ajuntament de Pals havien de formalitzar el nou contracte. Llavors, què va passar? Doncs que l'empresa que estava portant el servei fins a la data actual, Fomento, va presentar un recurs, i amb la qual cosa ens trobem sobre la taula, doncs, la reivindicació legítima també dels treballadors, aquest recurs sobre la taula, i que des de l'Ajuntament no podem donar inici en aquest nou servei, doncs, que hauria donat resultat en una millora substancial i objectiva de la prestació del servei. I aquesta és la situació complexa que tenim ara mateix sobre la taula.
Per tant, m'està dient que fins que no es resolgui el recurs que ha imposat Fomento, no es pot solucionar el problema de la neteja al poble?
No estic dient això. El que estic dient és que la neteja del poble d'alguna forma està condicionada a que en els propers mesos, mentre l'òrgan competent, doncs, decideixi si aquest recurs que ha presentat Fomento és pertinent o no, doncs qui continuarà prestant el servei és Fomento, que és precisament l'empresa que ara mateix ha de negociar aquestes millores en el conveni. Per tant, ara mateix els actors que han d'ajudar o que han de desencallar aquest tema són la mesa de negociació amb els treballadors de Fomento, l'empresa de Fomento i l'Ajuntament de Pals, que en la mesura que puguem, doncs, intentarem intermediar i a veure si podem donar resposta a les demandes que siguin justes que proposen els treballadors.
Val, per tant, disculpi que li repregunti, però intento entendre-ho millor. Per tant, el Fomento seguirà prestant aquest servei mentre no hi hagi recurs, i el problema és que els treballadors volen millores salarials, i per això el motiu d'aquesta vaga. Això és així?
No exactament. És a dir, Fomento, bueno, l'empresa que hi ha ara mateix continuarà prestant el servei fins que l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de concursos públics, doncs, resolgui el recurs que ha presentat Fomento.
I què passarà amb aquests treballadors? Aniran a l'empresa nova o Fomento els ha de recol·locar?
No, a veure, els treballadors al camp... No, quan, aquí els papers dels ajuntaments, quan es fa una licitació d'aquest tipus, l'empresa que entra nova està obligada per llei a subrogar, és a dir, mantenir els treballadors amb les mateixes condicions que hi havia en l'empresa anterior. És per això, en aquest context, que els treballadors aprofiten, també amb la seva part de raó, d'apostar per aquesta mesura de pressió. És a dir, un dels temors dels treballadors és que si entra una nova empresa, doncs no es mantinguin les condicions salarials o les condicions que tenien pactades en Fomento. Llavors, d'aquest temor, el que volen fer és que abans que entri una nova empresa, doncs assegurar l'aprovació d'aquest conveni, de manera que l'empresa que entri nova, doncs, haurà d'assumir les condicions que estiguin pactades en aquest conveni.
Escolti, no sé si és pertinent fer-li a vostè aquesta pregunta, però de mitjana què cobra un treballador d'aquest servei?
No sé fins a quin punt estaria capacitat per dir, però a veure... Sincerament, crec que estan relativament i objectivament ben pagats, perquè d'alguna forma estan com referenciats els treballadors de Fomento del servei de Palafrugell, i econòmicament, és que tampoc no vull dir-ho, però mal pagats no estan pas.
Escolti, digui, disculpi.
No, bueno, anava a dir que tot i així, a veure, hi ha algunes... Les coses clares, hi ha algunes de les mesures que demanen que jo les veig justes i que jo estic disposat a defensar-les. Per exemple, si des de les administracions on s'han apujat els salaris del personal un 2-2.5%, i des de l'Ajuntament, doncs, el propi personal també hem acceptat aquesta pujada salarial, doncs també veig pertinent i just, doncs per part de l'Ajuntament, doncs, aprovar aquesta mesura d'aquest increment salarial. Ara bé, també hi ha altres coses que jo no les considero justes, i en aquest sentit, doncs, jo personalment tampoc estic molt disposat a defensar-ho davant de l'empresa i davant dels treballadors.
Escolti, entenent que aquestes mesures de licitació d'aquests serveis són bàsicament per no tenir una estructura, diguem-ne, de treballadors públics a l'Ajuntament enorme, i per altra banda l'estalvi econòmic, vull entenent això, pregunto, com poden incidir les administracions públiques a l'hora de licitar aquests contractes per tal de garantir una mica la dignitat laboral? Ja no parlo per aquest cas concret, parlo en general. Perquè, vaja, de conflictes com aquests se'n veuen sovint, i en el fons el que es reflecteix és la gran bretxa, la gran diferència que hi ha salarial entre treballadors públics i treballadors d'empreses privades.
Bé, potser no estaria del tot d'acord amb aquesta precisió.
Vinga, ho celebro. Que... Així tenim debat. Va.
No, a veure, s'hauria d'estudiar cas per cas, precisament en el cas... A veure, què passa? Normalment, precarietat laboral existeix. Per tant, el dret a vaga, que és un dret constitucional absolutament just i reconegut, en el meu parer, és aplicable precisament en aquells casos on afecta un col·lectiu que realment, doncs, demana unes millores per a unes condicions de treball dignes. Això ho tinc claríssim i això sempre ho defensaré. Ara bé, a vegades aquest dret s'aprofita per incidir i per afectar en el cas concret de Pals, per exemple, precisament la Setmana Santa, la vaga està proposada per el 17 al 22 d'abril, en plena Setmana Santa, amb la qual cosa jo m'imagino la gent que precisament que vol obrir els seus comerços, porta tota l'hivern esperant per obrir en aquesta temporada i que ja s'hi plantejava una vaga precisament aquests dies, està clar que és amb una clara finalitat, diguem, de fer pressió.
Sí, oh, sí, esclar.
L'agressió puc comentar avui mateix.
Si fan vaga a Pals el mes de gener, el 10 de gener, no tindrà la mateixa incidència que la fan per Setmana Santa o el mes de juliol, això és evident.
Correcte.
Per això la fan aquesta època.
És on vull arribar, que per tant s'aprofita aquest dret a vaga, doncs, per poder causar més... Mal tampoc seria la paraula, però per poder exercir una palanca de pressió molt més potent. De fet, i tornant una mica a la pregunta que em feia... En el cas dels salaris del sector públic, el sector privat, és que s'hauria d'analitzar cas per cas. En el cas concret que ens ocupa, realment les condicions salarials del personal estan molt bé, objectivament. Ara, que això no treu que
deixi'm, senyor, disculpi, senyor Brull, deixi'm que no li parli només de salaris, deixi'm que li parli de condicions laborals, i aquí aniríem des de jornades, des d'hores de feina, fins a condicions, fins i tot estabilitat laboral.
Bueno, l'estabilitat laboral, avui en dia amb les lleis laborals que hi ha, aviam, lògicament un funcionari és inamovible, el seu càrrec.
Però no tan sols un funcionari, un personal laboral de l'administració, fins i tot és molt més complicat fer-lo fora que un
privat. El personal laboral, en principi, tothom està afectat per la mateixa normativa. I llavors a Espanya el que es pot dir és que jo crec que objectivament el personal, la gent en matèria laboral està bastant protegida. I tal és així que la major part de contenciosos o quan es posa algun procediment en els jutjats, normalment els jutjats solen resoldre la major part dels casos sempre a favor dels treballadors.
Senyor Brull, i què pot fer l'Ajuntament per evitar una vaga d'escombraries justament en plena Setmana Santa, si és que es pot fer alguna cosa ja?
A veure, en última instància dependrà de la voluntat dels treballadors. El que nosaltres podem fer, que de fet, a veure, només és tan senzill com, per exemple, aquesta persona, el secretari de l'UGT, doncs mirar d'organitzar alguna reunió on l'Ajuntament doncs pugui fer una miqueta d'intermediari i a la mesura del possible doncs intentar desencallar aquest tema. Està clar que en última instància serà un tema econòmic i que l'empresa doncs de Fomento que pugui acceptar les condicions econòmiques que planteja. I penso una cosa, ara també pensant en el caire dels directors, dels gerents de l'empresa Fomento que hagin d'acceptar aquest pacte. Si accepten aquest pacte per a aquests treballadors, automàticament la resta de la plantilla de Fomento suposo que voldrà exigirà les mateixes condicions. I per tant que no és una situació complicada ni és una situació en què l'Ajuntament se'n desentengui. És una situació complexa, que a veure, que no és senzilla, i veurem a veure com es desenvolupa. Jo confio, i soc en aquest sentit positiu. Al final la gent tendeix a entendre'ns, i jo suposo que, i espero, que puguem arribar a un acord i que no arribem a plantejar una vaga, que ens aniria molt malament. El municipi de Pals seria nefast. Això no tinc dubte.
Per tant, vostè confia que tindrem la Setmana Santa tranquil·la i tindrem el poble net, eh?
Objectivament, sí, espero que sí. Sí, crec que sí. Sí, perquè dubto molt que els treballadors de Fomento, que porten, molts d'ells porten molts anys aquí, i crec que també tenen la part d'estima cap al poble. Llavors, segurament trobarem un punt mig entre les demandes i el que hi ha actualment. Segurament trobarem un punt mig que sigui satisfactori per totes les parts. Sí, suposo que sí, sí. Realment ho penso.
Senyor Brull, canviem de qüestió. A l'inici del programa parlàvem d'aquesta instrucció de la Junta Electoral que obliga a diversos ajuntaments del Baix Empordà a retirar llaços grocs i el que ells consideren símbols partidistes dels edificis públics. Hi ha algun requeriment en aquest sentit per a l'Ajuntament de Pals?
Bé, i si no hi fos, acabarà arribant, no en tinc cap dubte. Bé, com a major part dels ajuntaments, doncs haurem d'acatar en les condicions que ens estableixin, doncs, aquestes directrius. Tothom té clar en quin moment ens trobem, i poc marge tenim. Tampoc no té sentit jugar a fer el gat i a la rata. Si la Junta Electoral t'acaba obligant o t'acaba requerint a fer una cosa, l'hauràs d'acabar acatant.
El president de la Generalitat s'exposa que l'inhabilitin.
Sí, i realment val la pena fer això. Val la pena, si ho acabarà fent en l'última instància, quan es trobi en l'últim moment, quan ja no hi hagi volta enrere, les acabaran traient, o això, inhabilitat. Bé, no sé si realment això, en termes de país, és una lluita. En termes municipals, la lluita potser és una altra. Potser la lluita amb el que hem de centrar els esforços precisament és que no hi hagi una vaga, doncs, en plena Setmana Santa. Són dos contextos i dues batalles distintes, entenc.
Portant això al terreny municipal, l'estiu passat va ser un estiu intens pel que fa a les polèmiques relacionades amb els llaços grocs, amb la reivindicació nacional. Sap també vostè que va haver-hi certa polèmica amb una discussió que va haver-hi entre el rector i un turista que volia esborrar unes pintades de les, una pancarta a l'església dels Masos. Pateix que aquest any, en plena temporada d'estiu, tornem a estar involucrats amb aquesta polèmica?
No és tant que pateixi. De fet, a veure, forma part... És que normalment... A veure, com ho explico? Sempre hi haurà gent que algunes coses que faci algun altre sector de gent no li semblarà bé. Llavors, estem immersos en plena polèmica. Segurament la sentència que s'emeti des del tribunal del cas d'octubre el que farà serà encara encendre més els ànims, i sí, no és que pateixi perquè vaticino un futur convuls, però segurament situacions d'aquestes aniran en augment. I des dels polítics, ja no a nivell municipal, que insisteix, la nostra és un altre tipus de batalla, però en altres instàncies els polítics ja els hi va bé. Quan més remenament i quan més crispació hi hagi, doncs millor per ells. Per tant, crec que alguns ho fomentaran, i sí, considero que malauradament això anirà més.
Escolti, parlant de tot, serà vostè l'alcalde aquesta temporada d'estiu o no?
L'alcalde? No sé, això ja veurem. En tot cas, sí que hi ha la voluntat de presentar-nos.
Això, li pregunto precisament per això, perquè hem anat rebent comunicats dels diferents candidats que es van presentant a les llistes pels diferents pobles de la comarca, i no hem rebut encara cap comunicació que digui que Sergi Brull serà el cap de llista. Per quin partit, per altra banda?
Bé, per quin partit? Començo per el final. El partit nosaltres ens presentarem ara per Junts per Catalunya. I precisament ahir vam tenir una reunió amb els associats i els simpatitzants, i ahir es va formalitzar la candidatura, i en el cas concret de mi, doncs, presentar-me a mi com a cap de llista. Per tant, bé, en aquest sentit ja ho puc fer oficial, i estem a l'espera, doncs, d'acabar de tancar alguns membres de la llista, però ho tenim ja bastant lligat, i segurament en breu, doncs, farem la presentació oficial, com toca.
Uh-huh. Escolti, vostè ha governat, està governant amb el suport d'Esquerra, Junts per Pals, que enguany canvia de candidat, també serà en Carles Pi Renart. Serà la seva preferència de pacte en cas de necessitat de pacte, o es decantaria per anar cap a la llista de Compromís per Pals amb la Maria Lluïsa Ferràs?
una pregunta tendenciosa. A veure, lògicament...
No, tendenciosa no, escolti. Hi ha dos possibles pactes a fer, o un o l'altre. Tendenciosa no és gaire.
No, bueno, a veure, lògicament és evident que, i més atenent a com ha anat aquesta legislatura, precisament amb els nostres companys de viatge, l'entesa ha sigut molt bona. Pot haver alguna cosa que hàgim vist les coses diferent, també no puc, és lògic, no? Malament aniríem si tots ho veiéssim igual, però en aquest sentit la valoració ha sigut molt positiva. Per tant, a l'espera de com es, bueno, del resultat de les eleccions i a l'espera de les futures negociacions, d'entrada mentiria si digués que no és la nostra primera opció, i suposo, imagino que per ells també és la mateixa. Al final, en última instància, a nivell municipal, més que les idees del partit, importen les persones, i si amb les persones t'hi entens bé i pots treballar a gust i pots treballar pel poble i fer molta feina, doncs en principi no hi ha cap motiu que t'obligui a invertir aquesta situació.
Escolti, un dels temes calents d'aquest mandat és, sens dubte, l'urbanisme. Hi ha diferents punts, diguem-ne, de conflicte al llarg i ample de la Costa Brava, i un d'ells, un dels que venen marcats, és a Pals, precisament. Hi ha una moratòria impulsada per la Generalitat, no sé com li ha afectat al poble, i no sé si creu que aquest és un tema que pot passar factura de cara a les eleccions, i què es pot fer a partir del proper mandat.
A veure, de la primera moratòria que va sorgir, nosaltres al municipi de Pals no ens afectava en cap sector. Per què? Perquè afectava els primers 500 metres de la costa, i és el que sempre he explicat. Quan es venia la història de que a Pals volíem destruir la platja de Pals, o que el planejament urbanístic projectat a Pals volia destruir tota la platja de Pals, no era cert. Tal és així que la primera moratòria no ens afectava en absolutament res. La segona moratòria sí que afecta, doncs, la pràctica totalitat del municipi, i llavors estem a l'espera de... O sigui, ara mateix no continuarem la tramitació a l'espera de que hi hagin eleccions. Per què? Perquè, entre les coses, doncs, la llei electoral i d'alguna forma t'obliga que decisions d'aquest tipus importants que afectaran el municipi, doncs no fer-ho en plena campanya també és lògic. Per tant, esperarem que hi hagin les eleccions, esperarem a veure quin govern, doncs, hi ha entrant, i aquest tema, doncs, s'haurà d'acabar desencallant. El que està clar, i això és una cosa que més o menys portem dient des del primer dia, entre la proposta que hi ha projectada i la que demanen els grups ecologistes, en el terme mig segurament, doncs, hi haurà la millor de les opcions.
Per tant, vostè descarta que no es pugui construir cap més habitatge com demana Salvem l'Empordà, perdó, Sos Costa Brava.
Bueno, que no es construeixi cap més habitatge a Pals, tampoc ho...
No, a la zona de la platja, la zona de Rodós, Roca Blanca.
Home, però és que entre els que hi havien inicialment projectats que el POM plantejaven 2.400 habitatges a tot el municipi de Pals, ells parlaven d'uns 1.000 habitatges que més o menys serien sostenibles. Per tant, segurament el terme mig, insisteixo, trobarem el punt d'equilibri, és a dir, que serà un creixement sostenible ambientalment, però també econòmicament, doncs, permetrà el desenvolupament futur del municipi.
Escolti, sovint aquestes polèmiques lligades a l'urbanisme es fan més a cop de titular i a cop de notícies, van construint relats a partir del que es publica, i moltes vegades em fa l'efecte que més que no pas del que es diu al poble. Vostè com a alcalde, i que m'imagino que deu parlar amb gent, què li diu la gent? Vostè què li diu al nas del que pensa la gent de Pals al respecte d'aquest assumpte?
Home, que el periodisme a vegades es nutreix de titulars, segurament vostè n'és més conscient que jo. A vegades què ven? Ven el gran titular, Pals vol pretén construir 2.400 habitatges a la platja de Pals. Clar, davant d'aquest titular qualsevol persona s'esfereix. Però després, quan s'explica i es coneixen els detalls, després és quan la gent, doncs, se'n pot fer una idea més precisa. Però normalment la primera impressió són els titulars, per tant... Això els mitjans de comunicació, també vosaltres, és normal. Per captar l'atenció, què fas? Doncs emets un titular que sigui contundent. Si un emet una petita notícia on t'explica totes les característiques, doncs evidentment la gent a les aporti el tercer paràgraf i s'avorreix i ja no continua així. Clar, anem de titular en titular, i quan més impactant, doncs s'assegura, doncs, major atenció, i més o èxit d'alguna forma.
Disculpi, senyor Brull, però amb més o menys encert, els mitjans el que fem és transmetre el que fa en aquest cas l'acció política. Jo, donant per fet, o imaginem-nos que tot el que s'explica és s'ajusta a la realitat, i donant per fet també que no hi ha cap mitjà de comunicació, com no hi ha cap persona al món que sigui 100% objectiva, l'objectivitat no existeix, per tant, donant per fet això, jo li pregunto, imaginem-nos que, no ho sé, que, vaja, que s'han de construir 1.000 no sé quants habitatges a la platja de Pals, i hi ha un grup de gent, una plataforma que s'hi oposa. Jo li pregunto, la gent de Pals creu que està d'acord majoritàriament, o creu que hi ha un sentiment majoritari a favor o en contra de la construcció de 500, 1.000 o 1.500 cases?
Saps que és exactament el que jo li deia. La gent de Pals, què respon? La gent de Pals, quan davant del titular que es volen fer tants pisos i que es vol destruir la platja de Pals, tothom s'hi posa. Ara bé, quan després s'expliquen bé exactament on aniran aquests pisos i els condicionants que d'alguna forma doncs, ens obliguen a recollir les condicions que ja estaven projectades en el planejament anterior de l'any 86, quan s'expliquen bé, la gent després doncs, diu, doncs potser no és ben bé el que havia entès quan havia vist en el diari que es volia destruir tota la platja de Pals. En tot cas, la gent del poble, el que espera de l'Ajuntament i de la Generalitat és que qualsevol proposta urbanística que hi hagi doncs sigui sostenible, que realment no es causi un perjudici ambiental, que sigui doncs, irrevocable, i a la fi i al cap doncs, el que vol la gent és tenir un municipi doncs, que més o menys es mantengui en la línia i en la tendència turística que hi hagi actualment, però que alhora també li permeti el seu desenvolupament. Per tant, la gent de Pals, el tema del POM no és un tema de les converses que un normalment manté en el poble, no és una de les converses estrella. La gent es preocupa del dia a dia i de les coses que l'afecten a ells. Això, doncs, sobre el tema del POM de Pals, no és un tema, tot i que és un tema molt relevant, no és un tema que sigui les converses del dia a dia de la gent.
Escolti, disculpi, encara una última qüestió. A partir del 5 d'abril comença canvio de tema radicalment, Deia, comença la campanya, la nova campanya de la cuina de l'arròs. Novetats d'aquest any respecte a l'anterior?
Bé, en principi la nostra tendència és continuar una mica en la línia. Llavors el que sí que volíem fer, precisament ahir n'estava parlant amb la persona que ho porta des de turisme, és intentar fer una campanya una miqueta un punt més populista en el sentit de poder arribar a més gent i que hi hagi més gent que vingui doncs, a visitar-los i que pugui disfrutar d'aquesta campanya. De fet, crec que on hem de continuar lluitant és per donar a conèixer aquest producte de l'arròs, utilitzar doncs, els restaurants que tenim al municipi que són excel·lents i continuar treballant en aquesta línia de treballar plegats des de l'Ajuntament i des dels restauradors i ens aprofitant aquest producte que tenim aquí Pals, que és únic. Curiosament, ja jo també canvio, bueno, més que canviar de tema, també aprofito per fer un comentari. L'altre dia en el ple del passat dimecres vam aprovar el reglament de l'ús de la marca Arròs de Pals. Llavors, el que volem fer això és que la zona geogràfica on es conrea aquest arròs de Pals doncs establir una sèrie de paràmetres que en garanteixin la seva ja no qualitat, sinó que l'arròs que es comercialitzi sota aquest nom doncs que realment estigui elaborat aquí en el municipi de Pals. Per què? Doncs perquè tenim claríssim que com a ajuntament hem d'apostar per aquest producte i donar-li molta més importància a la qualitat que no pas a la quantitat. Per tant, i retornant una mica a la pregunta que em feia, sí, continuarem en una línia continuista perquè tenim molt clar cap on volem anar.
Escolti, vostè deia, cal que ho fem arribar a més gent. Jo li he de dir que, siguent de Pals com soc, i coneixent el poble com el conec, jo tinc a vegades la sensació que de l'arròs de Pals, més enllà, òbviament, de les cartes dels restaurants, on hi és tot l'any, però tinc la sensació que de l'arròs de Pals només se'n parla precisament durant la campanya gastronòmica de la cuina de l'arròs. I així com quan en altres àmbits, com jo que sé, el Priorat amb el vi, o a l'Alt Empordà, fins i tot a la zona d'Espolla, amb la cooperativa vinícola d'Espolla, deia, en llocs com aquests, durant tot l'any se'n parla, hi ha espais, hi ha comunicació, hi ha rètols que fan al·lusió al producte local, no sé si es pot fer alguna cosa més, perquè durant tot l'any a Pals es parli més de l'arròs, que al final és el producte autòcton distintiu.
Tens tota la raó, i ja no només durant tot l'any, i no només a Pals, sinó que jo crec que s'hauríem d'apostar i hauríem de treballar perquè durant tot l'any, no només durant la temporada i a la resta del territori, doncs el nom de la Rosa Pals es vagi estenent, perquè realment s'ho mereix. Ja no és per vendre ara en pos, no és que em posi la gorra d'alcalde de Pals, però és que realment, objectivament, aquest producte és molt bo. Per tant, hem de treballar doncs, per donar-lo a conèixer i fer tot el possible doncs, per facilitar la seva difusió i la seva i que la gent arreu del territori doncs, vagi coneixent aquest producte, sense tenir altres productes existents, però és que realment aquest producte s'ho mereix.
Escolti, en tot allò que suposi promoció del producte de proximitat, nosaltres ens hi trobarà, per tant, hi serem sempre que faci falta. Senyor Sergi Brull, alcalde de Pals, gràcies per atendre'ns una vegada més i vaja, seguirem parlant ara ja sí, segons la seva confirmació, ja en la campanya electoral.
Doncs espero que així sigui, Miquel. En tot cas, després m'ha donat moltes gràcies a tu i a l'Oscar Programa, i també restant obert doncs, a qualsevol cosa que pugui fer doncs, per solucionar o per donar una resposta al problema que tenim plantejat sobre la taula d'aquesta vaga en plena Setmana Santa, doncs que estic plenament disposat a fer tot el que pugui per mirar desencallar-ho.
Seguirem aquest conflicte, aviam com acaba, i confiem que els carrers del poble estaran nets, o estaran nets sempre, quan toqui no, sempre, que és quan toca.
Espero que sí, Miquel. Molt bon dia i moltes gràcies.
Que vagi bé, senyor Brull, bon dia i sort. Adéu-siau.